Bon dia. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa s'ha gastat 2 milions d'euros en energia elèctrica a l'últim any.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Tot això que nosaltres hem estat negociant sembla que finalment, tard, però finalment, doncs amb el servei, o almenys amb la visita que va fer el director del Servei de la Salut, doncs aconseguirem aquest any començar a posar plaques elèctriques, plaques solars a tot l'hospital.
És el gerent de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Josep Maria Pedrosa, en declaracions a la finestra d'Olot Televisió. Aquest fet ha provocat un desequilibri pressupostari important. Per acabar amb aquesta situació, a les properes setmanes començarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques al teulat del centre. La primera part de la inversió tindrà un cost de 240.000 euros. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 28 de febrer de 2023.
El dia en 4 minuts.
Baixa el nombre de robatoris de bicicletes a la Garrotxa. El 2022 en van desaparèixer 28 i el 2021 una seixantena. Aquesta reducció suposa la meitat de robatoris d'un any a l'altre. L'agent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció Ciutadana dels Mossos d'Esquadra és Sara López.
Ben lligada vol dir dos punts de fixació, si pogués ser. Un, segur, i en un element fixe del lloc on la deixem. Si pot ser dos, millor. Què seria important? Que tots els elements movibles de la bicicleta quedin collats.
Olot impulsarà un programa de reaprofitament alimentari aquest estiu. Serà una prova pilot que començarà als casals municipals amb l'objectiu de definir a on va tot el menjar que sobra. La portaveu de la CUP és Ariadna Roca.
Tots fan referència al s'està treballant i ja s'estan fent coses i ja s'estan fent coses. S'han reunit les comissions i estan fent petites coses, com per exemple reajustar quantitats.
L'Hospital d'Olot engega un servei de voluntariat hospitalari. Ho farà juntament amb l'Associació contra el Càncer de Girona i vol servir d'acompanyament a tots els pacients oncològics i a les seves famílies. Ho explica la responsable de la Unitat d'Atenció del Ciutadà de l'Hospital d'Olot, Sandra Tobera.
Els hi fan unes entrevistes, perquè hi ha gent que potser creu que serveix per fer el voluntariat a l'hospital, però un cop es troba a dins de la institució, veu que no...
Que potser no és,
exacte,
clar.
Que no és el que ell creu.
També parlarem de l'Avinguda Sant Jordi perquè els seus veïns volen recuperar la vida de barri. És l'objectiu d'entitats com Nas Umbial que creuen que en projectes com la variant d'Olot es pot recuperar la vida d'abans. Un dels membres de l'associació Nas Umbial és Ton Torner.
Aquestes coses que es poden plantejar són per estudiar, però llavors sí que et podries plantejar reordenar aquest trànsit i posar un carril al bici, per exemple, i fer un sentit només.
Aigües volcànics, això és el que es pot veure aquests dies a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa en una exposició d'Anna Maria Vila i Cristina Simón, que combina poesia i una vessant artística i plàstica. Ho explica una de les autores, Anna Maria Vila.
Un haiku, doncs, és una forma de poesia breu, originària del Japó, que està formada per tres versos amb una mètrica de 4-6-4.
Avui en els esports parlarem de bàsquet perquè l'equip de segona catalana de bàsquet femení de la Vall d'en Bas afronta la recta final de la temporada com a primer classificat. Queden menys de 10 partits i les garrotxines només han patit dues derrotes. Una de les jugadores de l'equip és Ilenia Ramos.
Sí, sí. Bueno, el nostre objectiu és quedar entre les quatre primeres i si podem jugar a l'ascens i que sigui possible, doncs genial. La nostra intenció és no baixar de les quatre primeres.
I també parlarem de la Unió Esportiva Olot perquè es compromet amb la llengua. Per aquest motiu ha signat un conveni de col·laboració amb Òmnium Cultural amb l'objectiu de fomentar l'ús del català en el món de l'esport. Ho explica la directora de l'àrea social del club, Núria Fiter.
El primer és que ve a reforçar i a donar encara més valor al projecte social de la Unió Esportiva Olot, també per continuar avançant en aquesta idea que expliquem i que diem, no? Per demostrar que realment un altre futbol és possible.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. La inflació puja al febrer fins al 6,1% per l'encariment de l'electricitat i els aliments. Encadena dos mesos consecutius d'ascensos i situa la inflació subjacent en el 7,7%, segons l'IPC avançat. Laura Borràs diu que els administradors de la ILC donaven llum verda als contractes. L'exdirectora de la Institució de Lletres Catalanes ha tancat la declaració, refermant que mai va incomplir la llei i que és víctima d'una persecució política. I l'Operació Catalunya arriba als jutjats amb l'admissió d'una querella de Rossell contra Villarejo. Per primer cop, la justícia investigarà la guerra bruta contra l'independentisme. A la pàgina internacional, la vessant del Brexit, la Unió Europea i el Regne Unit pacten una solució per a Irlanda del Nord 3 anys després. Von der Leyen i Sunak tanquen un acord pel punt més conflictiu després del divorci al pas de mercaderies, però encara falta que el voti el Parlament Britànic. I una vintena d'operadors de telefonia s'alien per competir amb Google i Apple. Grans companyies com Telefònica, Orange o Vodafone volen aconseguir ingressos extra amb el 5G a través de les aplicacions.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Últim dia del mes de febrer, en l'apartat meteorològic com a protagonista, la nevada tímida d'aquest dilluns a la tarda, que va provocar un descens important de les temperatures a la Garrotxa. Es van registrar descensos entre els 7 i els 8 graus durant ahir a la tarda i també durant aquesta passada matinada. Això sí, el panorama ha canviat a partir d'aquest dimarts al matí, amb una tímida pujada de temperatures entre 2 i 3 graus respecte a les que teníem ahir a la tarda després del pas d'aquesta petita enfarinada que va caure en diferents punts de la Garrotxa. S'espera que al llarg del dia el sol segueixi sent protagonista i sigui la tònica que pugui aportar una pujada de temperatures durant el final de setmana i també un cap de setmana protagonitzat pel sol i les bones temperatures.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest últim dia de febrer, dimarts 28 de febrer del 2023. I ho fem parlant de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, que s'ha gastat 2 milions d'euros en energia elèctrica a l'últim any. Això ha provocat un desequilibri pressupostari important. Per acabar amb aquesta situació, a les properes setmanes començarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques al teulat del centre. La primera part de la inversió tindrà un cost de 240.000 euros.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Trobar recursos per frenar la pujada sense aturador de l'energia està sent una de les tasques de moltes institucions i particulars per tal de reduir costos. En el cas d'un centre com l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, l'ús de l'energia és constant les 24 hores del dia als 365 dies de l'any, fet que suposa un cost molt elevat, ja que el centre té unes dimensions importants. Però des del 2020, arran de la pandèmia, els preus no han deixat de pujar i han suposat un impacte enorme en els costos. En xifres, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ja tenia una despesa corrent superior a la resta d'hospitals de Catalunya. Per exemple, si els altres centres pagaven uns 400.000 euros en energia, l'Hospital d'Olot en pagava el doble, un total de 800.000. Una situació que millorarà amb la instal·lació de plaques solars a la teulada del centre sanitari, com explica el gerent de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Josep Maria Pedrosa.
Tot això que nosaltres hem estat negociant, sembla que finalment, tard, però finalment, doncs amb el servei, o almenys amb la visita que va fer el director del Servei de la Salut, doncs aconseguirem aquest any començar a posar plaques solars a tot l'hospital. Hi ha un primer projecte que podria estar acabat el mes d'abril, però la il·lusió nostra és que sigui tot el total de l'hospital.
La primera part del projecte tindrà un cost superior als 200.000 euros. També sobre la taula hi ha la possibilitat d'instal·lar cobertes a l'aparcament per tal de posar-hi més plaques fotovoltaiques. Tot plegat, però, serà la solució definitiva.
Això no resoldrà del tot el problema energètic, perquè aquí segurament rebaixarem, no sé, siguem optimistes, un 30, un 33%, però bueno, un 30% de 2 milions són molts diners, molts diners. O sigui, el que li costa, el que gastem en despesa energètica a l'Hospital d'Olot és, bueno, ja t'ho dic, pràcticament el doble dels DPOs. o una vegada i mig les DPOs.
Durant aquests darrers dies, la direcció de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha mantingut reunions amb la Generalitat per tancar detalls de la instal·lació de les plaques fotovoltaiques. Salut vol que tota l'actuació es faci de cop.
És un edifici, que expliquem-ho bé, és de la Generalitat, vull dir, d'Infraestructures de Catalunya i del Servei Català de la Salut, que l'han cedit a la gestió de la Fundació, i per tant estan fent aquesta planificació. Ja ho dic, parlo d'una cosa molt recent, amb ells vam tenir la reunió dimecres passat amb Infraestructures i per videoconferència, i dijous amb el director del servei directament, i ell és de l'aposta de que ha de ser tot de cop.
L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa començarà a comptar amb plaques fotovoltaiques a partir de finals d'abril, segons els terminis. Un nou pas perquè l'equipament pugui arribar a reduir un terç dels costos energètics que té actualment.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Baixa el nombre de robatoris de bicicletes a la Garrotxa. El 2022 en van desaparèixer un total de 28 i el 2021 una seixantena. Aquesta reducció suposa la meitat de robatoris d'un any a l'altre. La dada contrasta amb les de la resta de comarques gironines, on els robatoris de bicicletes continuen augmentant de forma considerable. Els Mossos insisteixen als usuaris que no perdin de vista les seves bicis perquè els descuits i no deixar-les lligades són els motius més habituals de desaparicions. Ens porta més detalls en Gerard Puigdemont.
Segons dades dels Mossos d'Esquadra, el robatori de bicicletes a la Garrotxa va baixar l'any passat respecte al 2021. Durant el 2022 van ser 28 les bicicletes robades, mentre que l'any anterior la xifra s'enfilava més del doble, 61. Tot i això, des de Mossos insisteixen a l'usuari a no baixar la guàrdia, i és que les principals causes dels robatoris solen ser els descuits i l'excés de confiança. Ho explica Sara López, agent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció Ciutadana dels Mossos d'Esquadra a Girona.
Ben lligada vol dir dos punts de fixació, si pogués ser un, segur, i en un element fixe del lloc on la deixem. Si pot ser dos, millor. Què seria important? Que tots els elements movibles de la bicicleta quedin collats. Per què? Perquè no es puguin sostenir ni la bicicleta completa ni una part d'ella.
Des de Mossos remarquen la importància de denunciar els robatoris.
Primer de tot perquè així, si en el cas que es recuperi aquesta bicicleta, que se'n recuperen, ens la puguin tornar. Val? Què necessitem per denunciar? El DNI i les dades bàsiques que tinguem d'aquesta bicicleta. Com seria marca, el que hem dit, marca, model, número de bastidor, número de sèrie, i també si tenim una fotografia, també, una fotografia o elements que característics. Hi ha gent a vegades que les customitza, no? Que hi posa algunes coses que fan que la bicicleta es pugui identificar.
Els Mossos també insisteixen a la ciutadania que en cas de comprar una bicicleta de segona mà demanin la factura o el nom del lloc on s'ha comprat prèviament per tal de no adquirir bicicletes robades. Precisament a la Garrotxa i al Ripollès són les dues comarques gironines on les dades han baixat el 2022. No passa el mateix a la resta de la demarcació, on l'augment de robatoris ha estat d'un 19% en el darrer any, arribant gairebé al miler de bicicletes sostretes. Tot i així, les dades continuen per sota de les del 2019, abans de la pandèmia.
Olot impulsarà un programa de reaprofitament alimentari aquest estiu. Serà una prova pilot que començarà als casals municipals amb l'objectiu de definir a on va tot aquell menjar que sobra. També es realitzaran campanyes de sensibilització per conscienciar a la ciutadania sobre aquesta qüestió que cada vegada és més freqüent, informa Aniel Puigvert.
El malbaratament dels aliments cada cop és més freqüent en els centres escolars, bars i restaurants. És per això que des de la CUP d'Olot han presentat una moció en el ple d'aquest mes que s'ha aprovat per unanimitat i que es basa en iniciar un programa pel reaprofitament alimentari. El Partit Cupaire ha assegurat que s'havia de fer d'acord amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, ja que gestionen els menjadors escolars, un dels llocs on, segons la CUP, es malbarata més menjar. La portaveu de la formació, Ariadna Roca, afirma que falten moltes coses per fer.
Tots fan referència als estar treballant i ja s'estan fent coses i ja s'estan fent coses. S'han reunit les comissions i estan fent petites coses, com per exemple reajustar quantitats, però no s'està treballant en el reaprofitament de l'excedent que es llença. Això després es definiria amb el que estem demanant i que es treballem en el programa.
Amb l'aprovació de la moció per controlar el malbaratament dels aliments, l'Ajuntament d'Olot s'ha compromès a iniciar un programa municipal de canalització d'excedents en menjadors escolars per destinar-los a persones que estan en situació de vulnerabilitat. Ho faran amb una prova pilot aquest estiu als casals municipals, coincidint també amb l'inici del pròxim curs. També volen seguir realitzant campanyes de difusió sobre el malbaratament en bars, restaurants i comerços de la ciutat. A hores d'ara, l'Ajuntament d'Olot ja està duent a terme un programa per reajustar les quantitats dels aliments i saber el que es llença. La regidora d'Educació és Mariona Camps.
És un programa que ja s'està fent, que de fet han mirat diverses opcions i en aquest moment el que sí que tenen ja fet i quadrat és el reajustament de les quantitats i estan ara en aquests moments calculant quantitats d'aliment a veure si és cert que s'han desbaratat tant o no tant. Per tant, ja fa molt que hi estan treballant i continuaran treballant, no està tancat, al contrari, i si ho fem de forma conjunta, doncs molt que millor.
El malbaratament alimentari afecta a molts àmbits de la societat. Per exemple, tenen impacte en l'efecte hivernacle, que generen tots aquells residus orgànics en el seu estat de biodegradació.
Tornem a l'Hospital d'Olot, amb el qual hem començat aquest informatiu d'aquest dimarts 28 de febrer. L'Hospital d'Olot engega un servei de voluntariat hospitalari. Ho farà juntament amb l'Associació contra el Càncer de Girona i vol servir d'acompanyament a tots els pacients oncològics i a les seves famílies. Els voluntaris faran només funcions de suport i assessorament, però en cap cas assumiran tasques sanitàries.
L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa tindrà a la disposició dels pacients oncològics voluntaris que els podran acompanyar en tot moment. L'objectiu és que els malalts tinguin un suport que els millori la seva qualitat de vida durant aquest procés. No només seran els pacients qui tindran aquest acompanyament, ja que les famílies, que en molts casos se senten soles, també en podran disposar. Ho explica la responsable de la Unitat d'Atenció del Ciutadà de l'Hospital d'Olot, Sandra Tubert.
Hi ha professionals, no?, que dius que ve, no?, més gent que ens ajudi, perquè és el que dèiem, no?, les infermeres, les TCAI, tothom voldria estar moltes hores en cada pacient, però malauradament no es pot.
No es pot.
I les famílies també, i són moltes hores que s'estan les famílies dins un hospital, dins una habitació, quatre parets, no?, blanques, i si pots afegir gent que puguin ajudar-te a portar el millor possible la situació que estàs visquent, doncs això no té preu.
Des de la Conselleria de Salut feia temps que s'estava treballant en aquest projecte d'acompanyament als malalts oncològics. Ara, amb l'ajuda de l'Associació contra el Càncer de Girona, l'Hospital d'Olot l'ha pogut impulsar. La feina dels voluntaris serà oferir assessorament en ajudes tècniques al domicili, donar suport emocional al pacient, impulsar activitats d'entreteniment i detectar situacions que requereixin una atenció especial, entre d'altres. Tots els voluntaris rebran una formació prèvia i tindran tots els recursos necessaris per poder desenvolupar les seves tasques.
Els hi fan unes entrevistes, perquè hi ha gent que potser creu que serveix per fer el voluntariat a l'hospital, però un cop es troba a dins de la institució, veu que no...
Que potser no és,
exacte, clar. Que no és el que ell creu. També es farà voluntariat telefònic.
Uh-huh.
Això també entrarà dins el perfil dels pacients de cures pal·liatives o el servei de PADES de l'hospital, també es farà.
Aquest projecte de voluntariat hospitalari va començar fa 15 dies a l'Hospital d'Olot i, si funciona, s'ampliarà el projecte.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. I ho fem començant parlant de la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, que ha detingut un home per entrar robant un comerç del carrer Ample, que hi ha al municipi. Els fets han passat la matinada d'aquest dimarts. L'home ha trencat la porta de vidre de l'establiment, provocant-li diversos talls a la mà. El soroll ha provocat que un ciutadà truqués a la policia, alertant dels fets, i una patrulla s'ha dirigit fins al comerç quan l'home encara estava dins el local. Els agents han identificat el lladre i l'han escorcollat. En aquell moment portava a sobre 35 euros que havia agafat de la caixa registradora i diversos productes de l'establiment. Després de detenir-lo, la policia local l'ha portat a un centre hospitalari perquè li curessin les ferides. I la Universitat de Girona ha impulsat una xarxa d'agents educatius a Bangalore, a l'Índia, per transformar l'educació dels infants vulnerables. Aquesta xarxa aposta per l'aprenentatge creatiu, la tecnologia i el joc. El projecte està liderat pel grup de recerca UDigital Edu, que ja ha desenvolupat diversos projectes educatius a l'Índia en els últims 14 anys. El grup de recerca coordina 5 organitzacions sense ànim de lucre amb 4 escoles dels barris més desfavorits de Bangalore. El projecte va arrencar el juliol quan es va organitzar una trobada entre les entitats i mestres. En total hi van participar 70 professionals i uns 150 infants. Tornem a la Garrotxa. Recuperar la vida de barri és l'objectiu d'entitats com No és un vial, que creuen que en projectes com la variant d'Olot es pot recuperar la vida d'abans. Després de gairebé 60 anys d'història de la zona, els veïns no descarten cap opció i el que tenen clar és que cal una reordenació del trànsit, informa Guillem Guardiola.
Tornar al passat per viure millor és el gran objectiu dels veïns de l'avinguda Sant Jordi d'Olot davant els efectes que produeixen l'elevat nombre de camions i cotxes que circulen cada dia per una zona que ja no s'assembla gens en el carrer de dècades enrere. Des de No és un vial esperen que ben aviat arribi un pla de mobilitat que provoqui que la zona passi a ser amb poc trànsit i fins i tot que pugui comptar amb un carril bici. L'entitat no tanca cap porta per solucionar un problema que viu des de fa anys i dona suport a la variant d'Olot. Un dels membres de No és un vial és Ton Torner.
Aquestes coses que es poden plantejar són per estudiar, però llavors sí que et podries plantejar reordenar aquest trànsit i posar un carril bici, per exemple, i fer un sentit només i podies plantejar-ho.
Fa uns mesos, No és un vial va presentar el documental El vial d'Olot, una fake news amb 50 anys d'història. En aquest treball hi han participat els residents dels districtes del voltant del vial. Fan una crida a recuperar aquella essència de barri que va quedar obsoleta fa molts anys a causa del gran pas de vehicles dia rere dia.
Va passar per allà al mig. Esclar, llavors allò parteix totalment el barri. Com menys trànsit hi hagi i es pugui fer aquest pla de mobilitat i una mica racionalitzar tot això, podràs tornar que el barri torni a ser, no com ara, que està tan fragmentat i tan perillós. Llavors, a partir d'aquell moment, serà el moment que et podràs fer un pla de mobilitat.
Des de No és un vial reiteren que el pla de mobilitat milloraria les condicions de vida dels veïns de l'avinguda Sant Jordi, que actualment pateixen el pas diari de milers de vehicles a pocs metres de les seves cases.
Abans dels esports parlem dels haikus volcànics. Això és el que es pot veure aquests dies a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa en una exposició d'Anna Maria Vila i Cristina Simón, que combina poesia i una vessant artística i plàstica. Aquest dissabte les mateixes autores oferiran una visita recital i explicaran com han ideat la mostra.
Fins al 31 de març, l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa acull una exposició que requereix de temps i paciència per poder-la interpretar i gaudir. Tot comença a partir dels haikus, ho explica una de les seves autores, Anna Maria Vila.
Un haiku, doncs, és una forma de poesia breu, originària del Japó, que està formada per tres versos amb una mètrica de 4-6-4. Una altra de les característiques del haiku és que estan escrits en present. La darrera paraula de cada vers és una paraula plana i ens parlen de la natura i del pas de les estacions.
L'exposició es titula Abecedari volcànic i el treball combina l'art de la paraula amb una vessant artística i plàstica, obra de Cristina Simón.
Llavors el procés comença a partir de la interpretació del haiku per elaborar, diguéssim, una imatge paral·lela, perquè el haiku mateix ja és una imatge, ja et genera una imatge. Aleshores, el procés, diguéssim, més visual, més artístic, comença a partir d'aquesta interpretació més personal.
Simón ha dibuixat la seva part amb elements naturals. Aquest dissabte al matí, a les 11, les autores oferiran una visita recital on hi explicaran tot el procés d'elaboració d'aquest treball.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur, ara i sempre. L'esport a Ràdio Olot.
Avui a la carpeta esportiva, protagonisme pel bàsquet, perquè l'equip de segona catalana de bàsquet femení de la Vall d'en Bas afronta la recta final de la temporada com a primer classificat. Queden menys de 10 partits i les garrotxines només han patit dues derrotes. L'objectiu de l'equip és quedar entre les quatre primeres i d'aquesta manera poder lluitar per l'ascens a primera catalana.
Guanyar, guanyar i guanyar. Aquest és el millor resum de la temporada del segona catalana de bàsquet femení de la Vall d'en Bas. Les garrotxines són líders de la taula empatades a punts amb el Fontejau, que ha jugat un partit menys. L'equip només ha patit dues derrotes en les primeres 17 jornades i encara que acabin de pujar de categoria aquesta temporada, tenen molt clar quin és l'objectiu.
Sí, sí. Bueno, el nostre objectiu és quedar entre les quatre primeres i si podem jugar a l'ascens i que sigui possible, doncs genial. La nostra intenció és no baixar de les quatre primeres i òbviament, si podem pujar, pues, genial.
Queden menys de 10 partits per acabar el curs, però el camí fa pujada. La Vall d'en Bas afronta la recta final en partits durs, perquè d'aquí a 3 setmanes reben l'Argentona, un dels altres aspirants a pujar, i d'aquí un mes visiten la pista del Fontejau. Les jugadores saben que per aconseguir bons resultats han de millorar el rebot.
Al principi que teníem dues incorporacions noves, ens hem hagut d'adaptar una mica, però ara creiem que estem molt bé en equip i jugant cada dia. Sempre hi ha una que té el seu, però el rebot en general necessitem totes anar més.
Les garrotxines van derrotar l'Escala dissabte per 55 a 46, tot i que el marcador no reflecteix del tot el que es va veure damunt la pista, on la Vall d'en Bas va ser molt superior, sobretot a la primera meitat. El quart és el seu pròxim rival, dissabte que ve.
També en els esports d'avui parlem de la Unió Esportiva Olot, que es compromet amb la llengua. Per aquest motiu ha signat un conveni de col·laboració amb Òmnium Cultural amb l'objectiu de fomentar l'ús del català en el món de l'esport. Des de l'àrea social del club avancen que properament es començaran a veure les primeres accions fruit d'aquest acord.
A part de la vessant esportiva, la Unió Esportiva Olot és un dels clubs més actius dins l'àmbit social. Fa pocs dies va posar a la venda unes polseres intel·ligents solidàries per ajudar la Fundació Albert Bosch en la creació d'una nova àrea d'oncologia pediàtrica a la Vall d'Hebron. També fa dues setmanes va participar en la campanya d'Alliberem-nos contra la LGTBI-fòbia en el món de l'esport. A més, el fet d'incorporar jugadors només dels Països Catalans demostra la forta vinculació amb el territori. En aquesta línia, el club ha firmat un nou conveni de col·laboració amb Òmnium Cultural, que vol reforçar el compromís del club amb la comarca, la cultura i la llengua catalana. Ho explica la directora de l'àrea social de l'Olot, Núria Fiter.
El primer és que ve a reforçar i a donar encara més valor al projecte social de l'Unió Esportiva Olot, també per continuar avançant en aquesta idea que expliquem i que diem, no? Per demostrar que realment un altre futbol és possible.
El declivi de la llengua catalana ha portat a entitats com Òmnium Cultural a actuar de forma immediata. Aquest conveni amb la Unió Esportiva Olot té l'objectiu de fomentar l'ús de la llengua catalana en el món de l'esport i que serveixi com a vehicle de cohesió social entre els ciutadans. La presidenta d'Òmnium Cultural, Glòria Bassets, diu que la situació és greu.
Que la situació de la nostra llengua és una situació trista i jo no gosaria dir que està a la UCI, però sí va pel camí. Aleshores, sabem que no tenim un estat que la defensi, sabem que la nostra societat és multilingüe, de fet a Olot a dia d'avui tenim més de 58 llengües i també sabem que el món audiovisual i el món de les xarxes, no, s'està omplint de les llengües més potents.
L'àrea social de la Unió Esportiva Olot ja treballa juntament amb Òmnium Cultural per poder organitzar el més aviat possible diversos actes en relació a la llengua catalana i el futbol. Des del club afirmen que tenen un parell d'idees, tot i que és aviat per saber si tiraran endavant o no.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest últim dia del mes de febrer, d'aquest dimarts 28 de febrer del 2023. Recordin que poden seguir connectats a través del portal web garrotxadigital.cat. Gràcies una vegada més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.